Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La 13a jornada del judici pel 1 d'octubre ha estat marcada avui per les declaracions de l'excap de la Guàrdia Civil, Ángel Gozalo, i abans de l'excap de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote. Gozalo ha dit que el 19 de setembre de 2017 van veure que alguna cosa fallava amb els Mossos i ha assegurat que l'endemà, el dia 20, van informar-los minuts abans dels escorcolls i van trigar molt a afrontar el problema. Ha conclòs que això va fer créixer el dubte. D'altra banda, Trapote ha explicat que hi va haver dues reunions els dies 12 i 14 de setembre convocades per la Fiscalia del Suprem, la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per analitzar com afrontar policialment l'1 d'octubre. I ha afegit que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va oposar-se que hi hagués un coordinador que fos un càrrec del Ministeri de l'Interior. D'altra banda, aquesta tarda ha declarat l'excap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, Manuel Castellví, que ha dit, referint-se a les activitats organitzades i l'ocupació dels centres, que hi havia diferents crides i campanyes per ocupar els llocs de votació i evitar-ne el tancament. Ho van fer, segons ha dit, associacions com ara l'Assemblea Nacional Catalana o Òmnium Cultural. Canviem de qüestió, però no deixem la plana judicial, perquè l'Audiència Nacional ha confirmat que el cas del Sasso a Navarra no va ser terrorisme, alhora que manté les penes per desordres públics amb l'agreujant de discriminació ideològica. El tribunal ha confirmat la sentència del gener, que ja va descartar que els fets es poguessin incloure en la categoria de terrorisme, en contra de les pretensions de la Fiscalia, que buscava allargar les penes de presó. Manté, però, l'agreujant per discriminació ideològica, com dèiem, en la qual es basa la sentència. En plan econòmic, el Banc Central Europeu ha decidit ajornar l'anunciada pujada dels tipus d'interès fins l'any vinent. Inicialment tenia previst començar a encarir el preu del diner aquest estiu, però el panorama s'ha enfosquit. D'acord amb la decisió d'avui, els tipus d'interès oficials es mantindran en el 0%, el mínim històric. Significa que l'Euribor continuarà també en negatiu. I el Secretariat de Pastoral de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona prepara i també concreta ja per aquest diumenge la celebració anomenada Sent la Creu, una eucaristia diumenge a les 6 de la tarda amb transmissió en directe per Ràdio Estel amb la Creu de Cambodja per invitar tothom a pregar i celebrar davant d'aquest important signe. Amb el cardenal Joan Josep Omella, concelebrarà el bisbe i jesuïta Enrique Figaredo, prefecte apostòlic de Battambang, a Cambodja, juntament amb altres preveres i també diaques. En la predicació, el pastor asturià ens acostarà a l'església del país asiàtic, mentre compartirà el testimoni amb dos nois cambodjans. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, al Mirador, avui analitzarem l'última hora del judici del procés amb les declaracions dels testimonis en general i especialment les d'aquests últims tres dies. Abans, el pensament del dia amb la professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i expresidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès.
Primera carta de Pere. Viure com a cristians, 3:15. Reconegueu en els vostres cors el Crist com el Senyor. Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom que us demani raó de la vostra esperança. Aquest text ens deixa molt clar que hem de ser cristians enmig del món. És a dir, les nostres conviccions no han de reduir-se a una pràctica en l'àmbit estrictament privat. Tot el contrari. Hem de manifestar-les i explicar-les als altres, quan sigui oportú. El cristià sap quan és oportú parlar. I quan siguem interpel·lats per raó de la nostra actitud esperançada, diu la carta de Pere, no hem de dubtar en explicar que vivim esperançats perquè confiem en Jesucrist, en el seu amor. I és aquest amor que ens ajuda a mirar la vida d'una altra manera, amb una força continuadament renovada, que ens anima, ens empeny a actuar correctament, en consciència, independentment de l'entorn dominant, encara que això ens pugui resultar incòmode.
Ràdio Estel.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió. Futur.
Créixer. De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us oferirà l'Eucaristia organitzada per la Pastoral Juvenil de l'Arcabisbat de Barcelona dins la iniciativa Sent la Creu, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. El jesuïta Quique Figaredo explicarà la seva ajuda a les víctimes de les mines antipersona i compartirà vivències amb testimonis del país asiàtic. Aquest diumenge a les 6 de la tarda comparteix en directe a Ràdio Estel l'esperança de molts joves en l'inici de la Quaresma.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem novament cap al judici del procés independentista que continua, com sabeu, aquests últims dies amb les declaracions dels testimonis. Tots, els que ja hi han passat i els que passaran, que seran encara molts, segueixen oferint les seves particulars visions sobre els fets que es van produir entre el setembre i l'octubre de 2017. Després del que van dir la setmana passada personalitats com ara l'expresident Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o l'exministre Juan Ignacio Zoido, amb molts dubtes sobre la claredat d'algunes de les seves respostes, la declaració de Diego Pérez de los Cobos, que coordinava l'operatiu policial, també la de l'exdelegat del govern espanyol, Enric Millo, i la d'altres testimonis, entre ells el mateix president del Parlament català, van oferint noves versions, igualment no sempre vistes amb la mateixa claredat per part de tothom. Ens preguntem quines poden ser les claus del judici a partir d'ara, tenint en compte que defenses, fiscalia i acusació mostren una acurada preparació, tot i que no sempre resolen favorablement la seva intenció en les preguntes o en les interpel·lacions. La dinàmica està encara molt oberta i la situació de conflicte latent i també de dubte sobre com pot acabar aquest judici segueix encara molt viva. Ens acompanyen avui per analitzar un dia més el judici del procés. Lluís Batlló, advocat penalista, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També tenim amb nosaltres Jordi López Camps, que és, entre altres coses, soci d'Òmnium Cultural i exdirector general d'Afers Religiosos. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Entre moltes altres coses, sabem, oi? I el que no porta tants anys de trajectòria, però també fa moltes activitats, és Eduard Ibáñez, que també és amb nosaltres. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, jo soc molt més jove.
Exacte.
El problema és que quan ets gran acumules coses.
Acumules coses, exacte. Eduard Ibáñez, recordem-ho, és advocat també i director de Justícia i Pau a Barcelona. Bé, senyors, com veuen, després d'una setmana, vostès mateixos no participaven la setmana passada, ja fa més de 7 dies quan parlàvem del judici, però sí que tenen aquesta perspectiva setmanal del que estan sent les acumulades, seguint la mateixa terminologia, acumulades declaracions ja d'alguns testimonis.
A veure, jo senyor crec que era previsible després de la declaració dels acusats, que sempre és quelcom positiu perquè sents finalment la seva versió, la declaració dels testimonis doncs passa al contrari, que normalment si són testimonis contraris a el que podríem dir la tesis de la defensa, doncs sap greu, podríem dir sentir-lo, no?, per a les seves defenses. En aquest sentit, penso que hi ha dues coses rellevants. Una, que la violència pròpiament dita no s'ha pogut acreditar tots aquests dies, no s'ha pogut acreditar, perquè tots els testimonis parlen de referència, el qual no serveix, perquè el testimoni ha de ser una persona que hagi sentit de manera directa o vist de manera directa els fets. Val? En aquest sentit, jo crec que és positiu perquè sembla que s'allunya la possible condemna per rebel·lió. En canvi, hi ha un altre aspecte, i aquest sí més perillós per mi, que és, per lo que sembla, pues, la declaració del coronel Pérez de los Cobos, la declaració del senyor comissari Trapote, sembla ser, per lo que diuen, evidentment són testimonis, i això ho valorarà la sala, que realment els Mossos van fer un protocol especialment dissenyat per poder celebrar l'1 d'octubre i no per poder evitar l'1 d'octubre.
Això és el que tenien com a ordre judicial, es pot estar en contra?
Sí, el que passa és que jo crec que la defensa del Forn, del senyor Forn, la defensa del senyor Trapero a l'Audiència Nacional serà que just hi havia una frase en la interlocutòria de la jutgessa Armas del TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va ser la que va dir que se tenia que evitar el referèndum, que era sempre i quan és, diguéssim, l'actuació...
Tot és la convivència.
Exacte. Aquesta paraula, expressió màgica, el no alterar la normal convivència ciutadana, jo crec que, bueno, pot ser discutible.
Eximeix una mica els Mossos,
exacte,
o podria eximir una mica els
pot Mossos. Ser discutible en el plano col·loquial. Ara, diguéssim, des del punt de vista judicial, te pot eximir partint d'allò de que in dubio pro reo, en cas de dubte s'ha d'estar a favor del acusat.
Més opinions sobre el que està passant aquests dies, senyor...
Bé, jo, a veure, moltes coses, perquè aquest judici té moltes derivades, no?
Sens dubte, no ens les acabarem.
No, avui. Impossible. Jo comparteixo bastant, excepte un aspecte que ara diré, bastant el que ha dit en Lluís. Penso que... Però penso que, en realitat, la meva impressió és de que no està apareixent cap novetat del que ja sabíem. És a dir, que en realitat, evidentment els acusats, però després pels testimonis que s'estan produint, no estan havent-hi discrepàncies fortes en els fets, sinó més aviat en les interpretacions, en els qualificatius, en els judicis d'intencions, en aspectes de detall, concrets, precisions, però en la globalitat jo crec que no està apareixent res que no sapiguéssim i no s'estan mostrant discrepàncies importants respecte dels fets concrets. Altra cosa és, insisteixo, les interpretacions, els relats, els testimonis estan fent una interpretació dels fets, no? Dit això, i per tant, jo estic totalment d'acord que no s'està acreditant en absolut la violència ni l'alçament, hores d'ara, tampoc la malversació, i en tot cas la desobediència judicial és l'única cosa en la que possiblement sembla que hi ha arguments més forts. Ara bé, respecte a això que deies, que és l'única part que no discreparia... Bueno, més que discrepància, el que diria és que la qüestió de l'actuació dels Mossos pròpiament no és objecte de judici. Si els Mossos van ser més o menys passius, més o menys actius, les característiques del dispositiu, de si van ser més o menys respectuosos amb la decisió judicial, això no és objecte del judici. L'objecte del judici és si els acusats van incitar o no a la rebel·lió, o van cometre rebel·lió. No si els Mossos van actuar millor o pitjor.
És veritat, però no creus que el senyor Forn queda vinculat per lo que pugui dir el senyor coronel Pérez de los Cobos en relació a la seva actuació concreta, més enllà de lo que poguessin fer els Mossos? Perquè és veritat el que tu dius, perquè això està a l'Audiència Nacional, però clar, jo parlo ara personalment...
Però pot tenir relació, diguéssim, no? Pot estar entreconnectat,
sí.
Segons vostè.
Bueno, podria ser que diguéssim, que l'acusació veiés allà una manera d'agafar-se.
Sí, clar, a veure, és que la tesi de l'acusació és que es va utilitzar o instrumentalitzar els Mossos com a força armada. Mm. Aquesta és l'acusació. I això, de moment, evidentment, no s'ha provat. En tot cas, s'està discutint de si van ser més o menys actius, més o menys passius, més o menys eficaços, i això és un altre debat. Però no s'està acreditant ni mostrant que estiguessin rebent ordres directes per exhibir-se com a força armada per imposar la rebel·lió, que és el que se'ls acusa, no? Uh-huh. Dit això, i amb això acabo, em sembla que la resposta dels Mossos era difícilment, és difícilment reprotxable, perquè evitar aquest referèndum, l'única manera d'evitar aquest referèndum era amb la violència, com va intentar fer la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i ni així era possible evitar-ho, perquè és impossible aturar la reacció ciutadana de 2.300.000 persones. Cap cos de policia pot aturar 2.300.000 persones si no és utilitzant una violència enorme. I aquesta violència enorme, evidentment, és inacceptable en un estat de dret.
Senyor López Camps, també la seva visió és important.
Sí,
avui,
jo no soc jurista.
Exacte, encara que no ho sigui.
Però m'agafo amb el darrer que ha dit l'Eduard, i és de que l'ús de la violència, això constantment és negat per part dels testimonis que estan sortint ara. És a dir, menteixen quan diuen que no es va fer servir en cap moment la violència. I cada cop que s'ha intentat discutir sobre aquesta qüestió, el president del tribunal ha tallat la discussió. President de tribunal que és benèvol amb certes intervencions, que no només no les talla, sinó que sembla que doni ell mateix les respostes al que han de dir, i a la vegada que és impecable amb determinades intervencions. I poso un exemple. Quan amb els acusats se'ls preguntava si eren socis de l'Assemblea o d'Òmnium, en cap moment va impedir, va considerar impertinent aquesta pregunta. Quan a la secretària del jutjat número 13 se li pregunta, la senyora Montserrat del Toro, se li pregunta si ella consultava unes determinades pàgines web, ràpidament el president considera impertinent aquesta pregunta perquè denotaria una opció ideològica. Caram, què passa? Que consultar unes determinades pàgines que són d'extrema dreta denota una opció ideològica, però ser soci d'Òmnium no és cap opció ideològica? Pues no, perdoni, jo sóc soci d'Òmnium perquè, i que altres persones seran soci d'altres entitats, perquè hi ha unes raons ideològiques que et fan més afín amb una cosa i no amb una altra. Bé,
potser en el cas d'Òmnium es podria discutir, és una entitat cultural, no?
Sí, bueno, però cadascú, quan es fa soci d'algú, fins i tot de la Creu Roja, et fa soci perquè trobaràs ideològicament doncs, que estan d'acord amb el que tu penses, vols fer i creus que s'ha de fer. Després hi ha una cosa que ahir em va sorprendre de les declaracions del coronel
Pérez de los Cobos,
que, per cert, tornant amb aquesta actuació del president, en el primer cop que quan entra a la sala li pregunten com es diu, si està casat, no sé què, no li va preguntar si havia estat processat, cosa que va haver de reprendre la pregunta aquesta quan va tornar-se a fer la sessió, perquè el senyor Pérez de los Cobos va estar processat per tortures al País Basc. Va quedar absolt, però va estar processat. I aleshores, una cosa que va dir el Pérez de los Cobos que denota una mica que en aquest judici hi ha una confrontació de mentalitats. Ell va afirmar que és que els ciutadans, com veien la policia, ja es havien d'aturar, perquè la policia és l'autoritat de l'Estat, és la força permesa per part de l'Estat, i si estaven allà, per alguna raó havia de ser, i per tant la ciutadania, i aleshores jo dic, bueno, enfront d'aquest discurs, que és una de les mentalitats per on està conduint la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat els seus interrogatoris, cal posar el discurs de Jordi Cuixart, que, evidentment, la gent davant de la policia l'únic que va saber esgrimir era la desobediència davant d'una autoritat que en aquells moments consideraven que actuava de manera il·legítima.
A veure, això que dius, jo penso que la veritat és que el jutge Marchena, per lo que jo estic veient, està fent-lo d'una manera impecable. És veritat que talla a vegades a la defensa i tallava a l'advocat Pina amb el tema de les càrregues, però també moltes vegades ha tallat al fiscal o moltes vegades pues, inclús als testimonis vol centrar que els testimonis declarin solament per allò que saben. O sigui que jo crec que ho està fent bé. També, finalment, moment, és evident que és un judici que hi ha una càrrega ideològica que no es pot negar, i llavors que, bueno, que el senyor Pérez de los Cobos no vota a la CUP, sembla evident, no? Però bueno, a partir d'aquí penso que la sala té en compte tot això perquè no es vegi en els testimonis, diguéssim, l'ànimo espurio, diguéssim, allò, les ganes de poder fer mal més enllà de la declaració per lo que han vist.
Però, perdona, Lluís, ahir com va declarar la senyora Montserrat del Toro, va fer una frase, diu, vaig sentir un soroll molt gran com un tumult.
Sí, sí, sí.
A mi que em perdoni aquesta senyora.
Utilitzant exactament la mateixa paraula.
Que és que estava preparada aquest testimoni per part dels fiscals.
Això també m'ha sobtat molt. No, jo crec que ni està preparada. És que ella, que deu ser, diguéssim, pues en la línia aquesta, pues utilitza ja la paraula tumult, que és la que s'utilitza en el delicte de sedició.
No sé quantes vegades.
Sí, sí.
No, però vull dir que el president, que és tan exquisit com dius tu, li podia haver preguntat que és un soroll tumultuari. És a dir, si hi ha un aparell que et serveix per mesurar sorolls tumultuaris.
Absolutament, sí. Jo vaig veure...
distingir-lo d'una estampida de braus...
Pues mira, per precisament poder... per això, jo penso que la sala tindrà que veure aquest testimoni amb lupa, perquè se li veia el llautó. Perquè per parlar de tumult, de dir, home, mira, justament la paraula que surt en el delicte, saps? Dius,
En tot cas, senyors, aquí la gran qüestió de fons és com es pot anar configurant el concepte de violència en aquests fets, si és que es pot articular d'alguna manera des del tribunal.
És que l'Eduard ha dit una cosa que jo estic totalment d'acord, o sigui, aquí no està hi haguent cap notícia nova, tots ho sabíem, però si és que era con Lucita Quigrafos el que va passar al setembre, a l'octubre del 2017. Ara és la interpretació que farà aquella sala, aquells 6-7 magistrats, els fets, però la violència, tothom, sense saber si allò és una càrrega policial o no tècnicament una càrrega, pot donar se, diguéssim, compte de o apreciar el que és allò. I, bueno, jo crec que, a veure, ho van passar malament tots, però violència física, mira, al final tindrà la raó el tribunal de Schleswig-Holstein perquè va dir una cosa que potser era molt ajustada. Diu, va haver violència, però no la violència necessària perquè pugui això constituir un delicte de rebel·lió.
I, a més a més, cal que aquesta hipotètica violència sigui imputable als acusats.
És clar.
Per molt que s'arribi a acreditar, perquè, i això ho sabem que va passar, que persones concretes que formaven part dels votants es resistissin activament davant de la policia, amb empentes o amb... Això va passar. Persones concretes. No se sap quantes. Jo crec que van ser molt poques, i el que sabem és que van ser molt poques.
Els del Fairy.
Els del Fairy. Però, suposant que hi hagués aquestes persones, que encara està per acreditar en aquest judici, caldria demostrar que aquestes persones van ser instigades i motivades a utilitzar aquesta violència pels acusats. Cosa de la que, evidentment, tampoc hi ha cap dada. Al contrari, més aviat totes les dades apunten i han mostrat que des dels partits sobiranistes i les entitats sobiranistes, més aviat el que van fer és cridar la violència...
A la mobilització pacífica...
Cridar a que no hi hagués... A expulsar els possibles infiltrats, a exhibir la no violència fins i tot com una estratègia guanyadora, l'estratègia pacifista com a estratègia més intel·ligent o més eficaç per aconseguir els resultats. O sigui, ideològicament ha estat un moviment que ha utilitzat la violència com una manera d'autolegitimar-se. Precisament. O sigui, ha fet gala d'aquest argument. Per tant, seria absolutament... que cal demostrar-ho, i ara per ara no hi ha cap dada.
El judici encara té recorregut per endavant. Ara entrarem en altres consideracions. Recordem, amics oients, que ens acompanyen avui en el col·loqui del Mirador, l'advocat penalista Lluís Batlló, el director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez, i l'exdirector general d'Afers Religiosos, Jordi López Camps. Tenim, com cada dia, una pregunta que avui ens presenta la nostra redactora en pràctiques, la Guadalupe Galisteu. Bona tarda, Guadalupe.
Bona tarda. Doncs la pregunta d'avui és si creus que alguns testimonis estan mentint en el judici del procés. Teniu tres respostes. La primera, que sí, sobretot Enric Millo i Diego Pérez de los Cobos. La segona, si penseu que sí, principalment els qui declaren a favor dels acusats. I la tercera és que no, malgrat que algunes interpretacions subjectives diuen la veritat.
Hem preguntat molt directament, polaritzant en aquestes tres opcions. De moment, està guanyant la primera opció. El 53% pensen que sí que hi ha testimonis que no diuen tota la veritat, almenys, i sobretot Enric Millo i Pérez de los Cobos, parlant de dos exemples més recents. Un 26%, també és una xifra a tenir en compte, diuen que els qui declaren a favor dels acusats, i un 21% no, malgrat algunes interpretacions subjectives, diuen la veritat. Per tant, només el 21% dels oients que estan votant estan esteu dient, amics oients, que diuen la veritat. Hi ha certa desconfiança en els testimonis. Per cert, juren o prometen dir la veritat abans de declarar.
Avui un testimoni, el Sebastián Trapote...
Sí, aquesta mateixa, aquest migdia, sí.
Li han preguntat si, també el mateix, si havia estat processat, i ell ha dit, jamás.
Ho he sentit, sí.
Ho he sentit. Sí, aquesta persona va ser processada per la mort d'una altra persona i va quedar absolt. Però processat ho va estar.
Ja.
Com s'explica això? Pot ser que ell entengui que sigui pel Suprem, només?
Bueno, sempre pot pensar que...
Es pot donar una interpretació.
Que no va ser investigat i no processat, si vols ja afilar prim...
No, va anar a judici. Van absoldre.
Però vull dir que processat, en realitat, és per un procediment especial, que és el sumari, investigat és per al procediment més... per delictes menys greus. Llavors, agafant-se potser aquesta literalitat, podria dir processat, no. No sé, ho dic per intentar salvar el senyor Trapot.
Cas, des del principi cristià de no jutjar i no ser jutjat, sí que podem pensar en l'àmbit de la consciència de cadascú. No? Aquí potser és més difícil perseguir possibles perjuris, no?, en els casos d'algunes
mentides. Tot i que, a més, la veritat i la mentida a vegades és molt... O sigui, ara sembla una deformació professional, però a vegades hi ha també la hipèrbole, m'entens? Uh-huh. Que no potser és una mentira, però és exagerar uns fets, i llavors a partir d'aquí és la sala la que té que una mica veure on està la veritat material, que diguem.
O el no contestar tota la veritat, dir potser
maquillar
una veritat,
la vegada, però... una mica, però no, això del testimoni...
I a més, el que deies tu al principi, com que és un judici que està jutjant uns fets que són un conflicte polític, doncs els pressupòsits polítics dels testimonis passen factura. Mm. I resulta que la immensa majoria de testimonis, almenys els que venem veient fins ara, tenen una connotació ideològica, interpretació dels fets. Sí. Per tant, és molt difícil que puguin parlar com el testimoni del que passa pel carrer i veu un accident i que diu, jo vaig veure això, vaig veure allò. No, la immensa majoria de testimonis tenen una certa vinculació amb el que va passar, d'una manera o d'una altra, perquè eren professionals de la policia, perquè eren dirigents polítics. Per qualsevol raó, tenen una vinculació personal que els impedeix la imparcialitat suficient com per evitar el que estan fent, que és interpretar. Quan expliquen, interpreten, no?
I és una polarització entre visions oposades, no? Cada vegades la veritat, però, sí, sabem que és una, però de vegades no és la mateixa.
I aquí hi ha una cosa molt curiosa des del punt de vista processal del judici, de com els advocats de la defensa pregunten a testimonis tan hostils com podria ser pues, el senyor Pérez de los Cobos, que jo penso, home, això s'ha de saber preguntar molt bé, perquè a vegades te pots arriscar a que la resposta sigui precisament la contrària a la que tu vols, sí, saps?
Però, però, per exemple, què passaria? O sigui, està clar que el president de la sala constantment ara està negant el visionat de vídeos.
Sí.
Però quan un testimoni com el Pérez de los Cobos diu que no van haver-hi càrregues i un advocat defensor demanés i demana que passessin un vídeo on es veu que hi ha càrregues, el fet de negar això situa, diguem, en una posició bastant
còmode, no?
Còmode el testimoni. Perquè, clar, si et posen per davant, doncs com ara està corrent avui la patada a l'avi que fa el policia no sé quin lloc amb un avi que està a terra, i passa un policia pel costat, l'avi no feia res, i li pega una patada, clar, si això es veu en la sala, el testimoni seria un altre. No pot aquell senyor negar que no va haver-hi violència. Perquè si ho nega, està mentint.
A més, ha canviat el criteri, perquè inicialment sí que es permetia, però, i després
però,
no.
Com que però hi ha una altra cosa, una derivada, que és que aquest home té una pressa extraordinària per acabar abans de les eleccions.
És difícil, a vegades, és veritat, mantenir tots els drets de la defensa, perquè això que tu dius és veritat. A vegades, si li poses a un senyor, encara que sigui tan llest com el senyor Pérez de los Cobos, una càrrega d'aquelles indiscutible, igual tindria que dir alguna cosa. Independentment de si li digués que és una càrrega
o, no.
O li digués perquè el de menys és el nom, no? És veritat. Ara, també, jo penso que és bo per tots, que el judici vagi ràpid, i aquí, a veure, si totes les preguntes dels fiscals que volen es fessin, i totes les preguntes de la defensa és que potser duraria un any sencer. Oh. És que...
Però, a veure, l'objectiu d'un judici és esclarir la veritat, no?
És veritat.
No acabar abans...
No, però com que l'alegació que fa el Marchena és, bueno, com que aquests vídeos ja obren a la causa, i ja els mirarem, i nosaltres valorarem, la sala valorarà sí, pues hi havia violència, però, més enllà del que pugui dir.
Però penso que no deu ser el mateix un testimoni d'una afirmació...
Confrontat amb la...
Confrontat
sí,
amb un
és cert.
que li està dient el contrari del que ell està dient.
Per fer-ho de bona manera purista és com tu dius, realment.
Bé, seguim amb el nostre col·loqui. Recordem que ens acompanya l'advocat penalista Lluís Batlló, el soci d'Òmnium Cultural, entre altres tasques, Jordi López Camps, i l'advocat i director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez. Abans de la pausa, tornem a recordar-vos que tenim aquesta pregunta del dia. Creieu que alguns testimonis estan mentint en el judici del procés? Animeu-vos a votar, teniu temps fins demà al matí, però us animem a fer-ho ara per veure si podem donar un resultat encara amb més votants al final del nostre programa. Abans de la pausa, com dèiem, us anunciem una de les promocions que podeu trobar a radioestel.cat, a l'apartat de promocions, a la part superior de la pàgina principal del nostre web. Concretament, us convidem al Teatre Aquitània a l'estrena del musical La princesa Anastàsia. Entre tots els participants sortejarem 5 entrades dobles gratuïtes per aquest dissabte, 6:45 de la tarda, 10 dobles gratuïtes per al mateix dia, 11:45 de la nit, i 5 dobles gratuïtes per diumenge a les 6 de la tarda. Teniu temps, atenció, fins demà per participar-hi. El sorteig es farà demà mateix dins la Fórmula Estel. Animeu-vos ara, si voleu, entrar en aquesta promoció o en altres que trobareu a radioestel.cat. És molt fàcil apuntar-se i ja està. Una pausa i tornem de seguida amb la part final del col·loqui i la notícia curiosa.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 6:45 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Trentadosè Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als països catalans. Dijous 7, Clàudia Colom. Divendres 8, Eura Gaia. Dissabte 9, nit de ball folk amb Corrandes Són Corrandes i Joan Francesc Tisner. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passant 2:30 de 6:45, reprenem el mirador i abans de l'última roda d'intervencions us proposem la notícia curiosa, com sempre, amb la Guadalupe. Bona tarda, Guadalupe.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, seguim amb el judici. Hi ha hagut algunes crítiques a testimonis perquè suposadament han mentit, com és el cas de Diego Pérez de los Cobos, Jordi Cuixart o Enric Millo. Però avui us preguntem, amics oients, què implica el fet de mentir? Significa el mateix per als acusats que per als testimonis? Doncs la resposta a la pregunta és que no és el mateix que menteixin els acusats que no pas que ho facin els testimonis. La llei estableix que l'acusat pot callar o pot explicar la seva versió personal, allò que el pot beneficiar, i també mentir a dir no ho sé sense que li passi res. Ningú no els pot obligar a jurar o prometre a dir la veritat. Aquí sentim un exemple de Mariano Rajoy, no pas en aquest judici del procés, sinó en una declaració també com a testimoni en un altre cas.
Desconozco absolutamente cómo se pagaron las obras porque yo no llevaba ningún asunto económico, como ya le he reiterado en numerosas ocasiones. Desconozco las actividades del señor Correa, puedo asegurarle que yo no tenía ni la más remota idea y no la tengo hoy en absoluto.
Els testimonis tenen l'obligació de dir la veritat. Si no, la seva versió es converteix en un delicte de fals testimoni en causa judicial, castigat amb la pena de 3 anys de presó i multa. Per això se'ls demana que sempre jurin o prometin dir la veritat. I se'ls avisa que, si no ho fan, pot ser delicte de fals testimoni. El testimoni, com bé sabeu, és una persona aliena al procés citada perquè declari sobre fets passats rellevants en el procés penal. Perquè pugui ser condemnat per haver mentit al judici, s'ha de demostrar que ho va fer amb consciència. Cada cop és més fàcil perseguir el testimoni que menteix en un judici, gràcies, sobretot, a la gravació audiovisual dels judicis. Us poso un exemple de declaració titllada de fals testimoni. És una explicació de l'advocat Jordi Pina en aquest judici per l'1 d'octubre.
Pero creo que tengo la obligación, creo que es mi obligación y la del tribunal, insistirle al testigo que puede estar cometiendo un delito de falso testimonio.
Vamos a ver, vamos a ver.
No, perdone, señoría,
no, vamos a ver, señor Pina. No, y volvemos a lo de siempre. No entre en debate conmigo. No, no se lo permito. No entre en debate. No entre en debate conmigo. Las afirmaciones sobre la posible responsabilidad criminal de un testigo cuando falta la verdad ya se le han hecho.
Els testimonis que menteixen mostren manca de gesticulació. Es toquen la cara, es freguen el coll, es toquen el nas o els ulls i fins i tot responen utilitzant les mateixes paraules que l'interrogador. Clarament, tot això és orientatiu i no sempre és així.
Ui, i tant, hem entrat en un terreny complicat, Guadalupe, però gràcies per aquesta explicació molt oportuna avui. Segurament podríem dir, també senyor Ibáñez, senyor López Camps i senyor Batlló, que si sempre es digués la veritat, segurament no caldria fer la promesa o jurament de dir la veritat, no? Dic jo, no sé. Si sempre...
Sí, potser és una manera d'advertir, no?, apel·lar a la seva moralitat més enllà de l'amenaça de la llei penal perquè la persona...
Ara tant de bo es digui la veritat, evidentment.
I està demostrat en la pràctica judicial de tots els països del món que hi ha molts testimonis que menteixen i moltes persones són condemnades per falsos testimonis. Algunes, afortunadament, es descobreix l'error judicial o la falsedat del testimoni i són absoltes posteriorment i altres compleixen les seves condemnes per un testimoni fals. Això estadísticament es dona.
Jo em referia abans quan deia que és difícilment perseguible en aquest cas concret, potser en aquest judici, tan contraposat, no? Sí.
Amb una ràdio que té una inspiració cristiana, jo penso que seria un progrés amb la normalització de la laïcitat d'aquest país que els testimonis només prometessin i que no juressin, perquè darrere del jurament hi ha posar Déu com a valador. Jo penso que això és un tema...
Es pot jurar o prometre.
Sí,
no?
Sí, per però això, que fora bo ja que es fes la reforma.
Però si algú vol jurar...
No, que la reforma, que l'Estat, això que tant els hi preocupa...
Tenint en compte de la laïcitat de l'Estat, vols dir una mica.
Perquè se'ls pregunta jura o promès i la veritat, no?
Sí. Això ja és un progrés, quan va ser un progrés treure la creu que hi havia a la sala. Però un pas més per normalitzar...
Jo crec que no, eh? Jo crec que si una persona vol jurar d'acord amb les seves conviccions religioses, les que siguin, jo penso que això és bo, perquè d'alguna manera referma el seu compromís, no? Penso que...
Bueno,
altra cosa és que l'Estat...
Juro, no sé si ho heu sentit, però quan li han preguntat jura, promete, diu juro, però amb un juro que semblava allò que retombés tota la sala.
Jo penso que la teva lectura oberta del concepte de jurament per als déus no és la que està subjacent en el procediment, suposo, penal, no?
Ja.
Certament, sí, clar. El cas
és una tradició, tenim una tradició de jurar per un déu.
Sí, li agraeixo la reflexió, però és complicat el tema,
sí, eh? Sí, no, perquè el testimoni... Però ja no només en el testimoni judicial, sí, quan es jura un càrrec públic, no? Quan un diu juro, està apel·lant a les pròpies conviccions ideològiques o religioses, i això és un plus. Mm-hmm. És un plus que l'Estat no té per què compartir, però l'individu sí que vol expressar aquest plus, no?
Evidentment, el sistema judicial o penal segurament no el jutjarà per haver jurat o promès, sinó per haver incomplert, per haver dit fals testimoni, de fet, el delicte.
Sí, perquè la majoria dels que diuen que han mentit han jurat.
Per cert, el fals testimoni és un manament del decàleg, eh, també,
sí,
per als cristians i per als jueus, per als creients, vaja, de la fe abrahàmica del llibre. No? Senyors, ens queda poc temps i què pot ser el judici a partir d'ara, a banda del que està passant aquests dies? Parlava ahir el president Manuel Marchena de centenars de testimonis que queden, bé, la llista és pública, encara en queden molts, no?
Però, com diu l'Eduard, per mi, bueno, jo crec que el millor ja ho hem tingut. Hem tingut...
El millor no de contingut,
millor,
no?
Millor si això fos una sèrie, així, parlant d'una manera...
El nus ha passat, ja.
Ja ha passat, perquè han declarat els acusats. També va ser molt interessant la declaració de tots els advocats, o podríem dir, advocats del Parlament, diguéssim, el senyor... Ara ja...
el senyor...
Els lletrats del Parlament.
Antoni Bayona, sí, tots aquells que van parlar sobre les contínues resolucions. Després han parlat el ministre, els consellers, ara la policia, però ara el que pot venir ara jo crec que no serà tan interessant des del punt de vista una mica el que deia l'Eduard, de trobar la veritat material, perquè ara que un policia s'aniscla de no sé què pugui dir tal cosa o una altra policia ja seran anècdotes, però el més important, el grosso, crec que...
Falten, no? Crec, els dos tinents que estava en Economia parlant amb en Jordi Cuixart,
sí, pot...
i amb en Jordi Sánchez.
Pues això sí.
Aquests, sí.
Sí. Sí. I després els vídeos. Els vídeos serà interessant visionar tots els vídeos, que jo crec que acabaran de treure de dubte si algun té, no, del que va passar, però jo crec que està bastant clar.
Mm-hmm. Els vídeos els veurà el tribunal en les seves deliberacions després de la vista oral.
Podria... S'han de reproduir en el judici.
Podria, Marchena, ho he sentit, eh? Jo no sóc especialista, però que comentaven que podia dir... No, para irme rápido, ya lo veremos.
Sí, sí, totes les parts
sempre
estan...
Sempre que hi hagi una part que digui no, no, jo vull que es vegin... I llavors hauran de passar... Per tot...